Alejandra Farré deixarà de ser la presidenta del Consell de Formentera aquest divendres, quan cedirà el càrrec a la fins ara vicepresidenta Ana Joan en compliment del pacte de govern entre GPRF i PSOE al principi de la legislatura. Farré deixa així la presidència i seguirà a l'equip de govern ocupant-se d'una vicepresidència i de la Conselleria de Turisme que ocupa des de l'any 2011. A continuació volem repassar amb ella el que han donat de si aquests 2 anys i 4 mesos al capdavant del Consell de Formentera, a més en unes circumstàncies, com sabeu tots, molt complexes, i com encara ara l'any i 8 mesos que falten per concloure la legislatura. Benvinguda a Ràdio Illa, presidenta.
Moltes gràcies, bon dia.
A més de lidiar amb la presidència i amb aquesta pandèmia global, vostè a més ha hagut de lluitar contra el càncer. Com està?
Pues la veritat, molt bé, molt bé. Acabo ara a finals d'aquest mes amb l'últim tractament d'aquests més durs. Em quedaran encara revisions i altres coses més petites, però la veritat és que la part més difícil està superada i sembla que està anant tot bé.
Amb una circumstància tan delicada, no va pensar en deixar, diguem, el seu càrrec durant un temps o agafar la baixa o muntar-s'ho d'alguna manera?
No, la veritat és que justament vaig estar contenta de tenir una feina que la podia fer i que el meu estat físic en tot moment m'ha permès fer-la. He tingut molt de recolzament a l'equip de govern i també a casa, i això m'ha ajudat, la veritat, a que també el temps passi més ràpid i que la malaltia aquesta no centri la meva vida, no?
Ara deixa la vicepresidència amb un poc d'alleugeriment, com traient-se un pes de sobre, o més aviat amb pena per tot allò que li ha quedat pendent de fer?
Ui, no diria ni una cosa ni l'altra. Deixo la presidència, la veritat, molt contenta, molt orgullosa i sobretot amb un sentiment d'agraïment, perquè realment els últims anys han 7 anys molt, molt difícil, on, bueno, estic contenta d'haver pogut acompanyar la ciutadania de Formentera segurament en els moments més difícils que hem passat tots, d'haver-ho pogut fer amb aquesta sintonia, perquè com a institució sí que hem aconseguit ser l'altaveu de la informació conjuntament amb altres, també de la informació que havien de conèixer els ciutadans i ciutadanes, i la veritat és que he tingut un recolzament molt ampli i la gent estava també molt pendent de jo, de la meva malaltia i de poder continuar tots junts cap endavant. Així que orgullosa i contenta, segur.
Què li queda pendent? Què li queda per fer?
Bueno, encara que aquests 2 anys han estat molt, molt marcats per la pandèmia i que crec que bueno, hem hagut de fer molts de canvis d'allò que teníem previst, no?, per garantir el benestar de formenterers i formentereres, tant en la part econòmica com també en altres aspectes, com totes les mesures de seguretat i sanitat que van ser necessàries, algunes pues, molt fortes, com per exemple quan es va decidir el tancament del port o altres restriccions de tancaments perimetrals. Però el cert és que hem aconseguit fer moltíssima feina de la que teníem prevista. Aquest pacte que tenim amb el Partit Socialista és un pacte que té uns objectius marcats i que té unes feines marcades amb les que ara també continuarem treballant. S'ha fet molta feina en temes de cultura, com per exemple, ja no ens en recordarem, però l'obertura del far de la Mola, o que ara és més recent, pues, l'obertura de l'escola i escoleta de Sant Ferran, que ens permetrà a la vegada, i aquesta és una de les feines que queda per fer, treballar en aquell projecte de Centre de les Arts per l'escola antiga de Sant Ferran. El sector primari hem aconseguit la cofraria, encara que no està ocupada pels pescadors, però que això serà en breu, i bueno, les sitges de gra, la farinera que està a punt de posar-se en marxa i el trull d'oli i l'obrador que també seran una realitat en breu. Infraestructures que eren de les poques coses que es podia fer durant la pandèmia, no? Pues, s'han dut moltes coses endavant, com acabar pues, la segona part de la reforma de Sant Ferran, la reforma i semipeatonalitat peatonalització d'Espullols, les obres de la Sabina, el parc infantil de Sant Ferran, que va ser una demanda dels pressupostos participatius, o l'skatepark, que bueno, allí n'hi ha centenars de lots cada dia. Hem aconseguit també en territori fer la cessió d'un terreny al govern per poder continuar amb aquesta feina tan important, que és un dels reptes que ens queda per davant i que ja teníem i que no hem aconseguit solucionar, que és el de l'habitatge, no? I d'altra banda, també en territori, tot el que són les normatives relacionades amb possibilitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques als habitatges particulars, no? I això ve també, hem acordat la bonificació de gran part de l'IBI si es tenien aquestes inversions fetes. Què ens queda per fer? Pues tenim per acabar l'estany d'Espeix, que ja tenim la concessió de costes, que tenim el projecte fet i que, com sabeu, fa poc vàrem fer una reunió per obrir aquest termini de publicació de 15 dies i ara s'haurà de treballar en el reglament d'usos i com s'otorgaran aquests espais. Un tema que crec que podem estar molt orgullosos d'aquesta legislatura és un que es va aprovar just a finals de la legislatura passada, que és el Formentera Eco, o la regulació i limitació d'entrada de vehicles, que varen posar en marxa al juliol del mateix any 2019, que hem aconseguit no aturar ni a l'any 2020, encara que hi havia moltes veus que deien que això faria que els turistes no vinguessin. I a més hem aconseguit arribar a un acord, a uns objectius per l'any 2023 d'una baixada del 16% en aquest sostre de vehicles que a dia d'avui ja és del 8%. La residència la tenim ja acabada i també en feines d'aquest reglament d'usos i en breu aquesta setmana comencen les obres del vial d'accés al mateix. Al mateix centre i, bueno, en aquest sentit crec que les feines més pendents que queden és fer més pressió, si cal, cap a totes aquelles qüestions que no depenen exclusivament de naltros, no? Haureu sentit moltes veus últimament i crec que la ciutadania, després de la pandèmia, ha viscut aquest creixement del sector nàutic molt per damunt de les expectatives i molt per damunt del que els formenterers i formentereres volen per el seu entorn, no? Aquí queda pendent una reordenació del port, queda pendent una regulació dels fondejos i no només regulació, sinó limitació i capacitat de càrrega, estudi de capacitat de càrrega del nostre litoral i disminuir les freqüències de la línia regular garantint a la vegada aquestes freqüències necessàries per la qualitat del servei nostre.
A veure, deixi'm entrar en algun parell de temes una mica més particulars, però que a més han generat bastant de debat els darrers dies. L'estany d'Espeix. Saunió ha denunciat que el projecte de regulació, on es determinen que hi ha 285 embarcacions que hi tenen cabuda, s'hi van presentar al·legacions i que no es van ni contestar. Saunió menteix o és que les al·legacions van quedar en un no-res?
Les al·legacions s'han contestades perquè això són documents que han passat per les meves mans i les he vist. No sé si n'hi ha altres al·legacions que igual s'han presentat fora de termini o hi ha alguna situació especial, però em consta que hi ha al·legacions contestades.
Sobre el tema de l'estany d'Espeix, la reunió de l'altre dia, no sé si vaig ser jo, però vaig tenir la sensació que en algun moment la reunió s'escalfava una mica. Quina sensació va tenir vostè i diguem-ne, en quin punt vostè va arribar al final a comentar doncs, que no valia la pena arribar ni tan sols a plantejar-se posar un límit per sobre de les 600 embarcacions perquè això significaria quedar-nos tal qual estem avui en dia en comptes de reduir a pràcticament la meitat. Com va viure aquella reunió, presidenta?
Bueno, la vaig viure, crec que com tots, n'hi ha tensions perquè n'hi ha interessos diferents i quan n'hi ha interessos diferents, doncs cadascú defensa la seva com a administració. Crec que hem d'estar per l'interès general i aquí hi ha una cosa que està molt clara i és que a part dels usuaris de l'estany d'Espeix, l'estany d'Espeix també és de tota la resta de la ciutadania de Formentera. És un espai que ja fa anys que està degradat, però aquesta degradació està creixent molt ràpid i s'està utilitzant de maneres no correctes a través de embarcacions de lloguer i diverses activitats que s'estan desenvolupant amb aquest lloc. El que vol aquest projecte i el que vol des d'un principi i en el que tots estàvem d'acord era justament aconseguir aquest número d'embarcacions per poder fer un ús tradicional de l'estany d'Espeix que permeti a la vegada anar recuperant l'entorn, que és el que ens demana el PRUC. Realment, si anéssim només per el PRUC, podríem disminuir encara més. El que hem fet és parlar amb el govern i dir-li, escoltau, Formentera és una illa que precisa accés a la mar per als seus habitants. Aquest és un accés molt bo, on a més poden haver-hi embarcacions. Mirem a quin acord podem arribar perquè nosaltres vos puguem demostrar que encara que hi hagi embarcacions a l'estany, recuperam aquell entorn. Ara tenim 15 anys de concessió per demostrar justament això, no? Que aquestes quasi 300 embarcacions que n'hi haurà allí poden estar i que encara així serem capaços de recuperar aquell entorn. Evidentment, això s'està treballant també amb autoritat portuària, que ahir vàrem tenir una reunió amb ells demanant-los pues, un espai per Marina Seca, que ja s'està treballant al port, demanant també una rampa d'accés a embarcacions més petites al mateix port, ja s'està treballant també, i la disposició d'espai d'amarraments socials i per embarcacions de lloguer al propi port, en detriment de totes aquelles activitats que han crescut tant i que realment són innecessàries.
Per
no?
exemple?
Per exemple, pues, una reubicació de les golondrines, per exemple, una disminució del número d'atracaments per embarcacions de línia, perquè tant tenim 160 freqüències amb una ocupació d'un 20%, pues podem disminuir tranquil·lament i disposaríem de més espai al port per totes aquestes activitats que també entenem que són necessàries.
Un altre assumpte, encara vinculat amb el medi marí. El Consell de Formentera ha demanat extendre la vigilància de la Posidònia a tot el litoral, també en zones que últimament han registrat un creixement d'afluència d'embarcacions, com la zona de Migjorn. Aquesta és una petició que ha fet també el diputat per Formentera, Antonio Jesús Sanz, al Parlament Balear. I nosaltres, aquest dilluns, vam entrevistar el conseller Mir, de Medi Ambient del Govern Balear, i li vam traslladar aquesta mateixa pregunta a lo que el conseller Mir ens va respondre això.
La Conselleria de Medi Ambient i Territori està oberta a poder incorporar recursos aportats per altres administracions, com per exemple en pugui ser el Consell Insular de Formentera. El Consell Insular de Formentera també tindria competències per incrementar aquests recursos i el Govern de Seguir Balears estaria extremadament encantat d'incorporar-los dins l'operatiu de vigilància i assistència en el fondeig.
Presidenta, no sé, això sona a si voleu cobertura a migjorn, us la pagueu altres.
Efectivament, això sona en això. I per fer aquestes coses i just el que els agradaria a ells, que és quedar-se només en el control i protecció de la Posidònia, ens deixen posar sous, però per exemple per dur endavant el projecte de fondejos que ja hem demanat finançament també als fons europeus, veurem si també ens deixen fer-ho naltros, perquè naltros ja anem més lluny. Que tenim 5 embarcacions? Sí. Que són les mateixes que té Mallorca i podem estar contents? Sí. Que la pressió percentualment que té Formentera de fondejos és molt superior a la que té Mallorca? També. Que s'han fet 77.000 revisions de fondejos d'embarcacions, de les quals s'han mogut 800 i només n'hi ha un sancionador que veurem si acaba amb algun punt? També. I que si una cosa tenim clara és que hi ha massa embarcacions fondejades al nostre litoral. És a dir, si vàrem ser capaços de posar un sostre als vehicles que entren a l'illa, serem capaços de posar un sostre que mediambientalment sigui el correcte pel nostre litoral, perquè el que no pot ser és que Formentera i la seva ciutadania estigui d'acord amb certes restriccions que ens afecten a nosaltres tots els dies, però que realment després la vida quotidiana siguin les conseqüències de les decisions que prenen altres destinacions, que creixen els seus ports, que creixen els clubs nàutics o els amarraments, i que finalment totes aquestes embarcacions acaben aquí.
Deixi'm parlar d'un altre assumpte, també és una cartera que coneix perfectament perquè en l'anterior legislatura vostè en va ser responsable, urbanisme. Un assumpte que no s'ha arreglat i que porta molta coua, els retards d'anys en la tramitació de les llicències. Això és un dels temes pendents?
Això és un dels temes pendents, encara que s'ha fet molta feina. És a dir, hi ha una part que s'ha agilitzat molt i que s'han fet diferents canvis de normativa perquè les sol·licituds de llicència siguin molt més ràpides i funcionin a través de declaracions responsables. El problema moltes vegades és que quan arribes i vols fer aquesta declaració responsable, si no tens tot lo d'abans legal, aquesta declaració responsable es converteix en una legalització, en una portapapers, és a dir, que moltes vegades no és tan fàcil, i no és tan fàcil justament per la situació inicial de moltíssimes de les construccions que tenim, sobretot les que venen de fa molts d'anys. És molt més fàcil i a vegades més ràpid una llicència per un habitatge nou que una reforma, perquè una reforma implica que tot el que hi ha d'estar bé, no? I moltes vegades no n'és el cas.
Falten recursos per això, urbanisme, recursos humans o tècnics?
Jo crec que recursos falten sempre. Recursos falten sempre i segurament a totes les àrees. Però també és cert que moltes vegades no són només els nostres recursos els que falten, sinó que a vegades fas una providència a un projecte i estan mig anys a contestar aquesta providència, no? Això entra en la cua una altra vegada i és un tema complicat. Continuem treballant, però com deia, és un tema molt molt complicat, que del que precisa és de sortir d'aquesta bola de que encara treballem amb molts d'habitatges que estan fets des de fa molt de temps, on igual no hi havia ni normes subsidiàries, no? Aquests, si avui en dia volen fer alguna cosa, han de fer un tràmit brutal per posar-se al dia.
Sobre mobilitat, hem de fer més passes en el Formentera.eco? Com ho veu vostè?
Jo crec que serà un punt de discussió i de proposta segurament molt interessant al Consell d'Entitats. Com sabeu, sempre es fa aquesta reunió on es presenten totes les dades. Parlarà el conseller, segurament doncs d'aquestes dades d'aquest any en comparació amb les anteriors. S'ha tornat a fer un estudi també de circulació. Us en recordeu, això que no és només conèixer el número de vehicles, sinó quantes vegades i quants vehicles circulen per cada carrer, no? Perquè a vegades no és el mateix una persona que ve una setmana a l'illa i un dia va a Migjorn, un dia va a Illetes, un dia se'n va a Espujols, que una persona que ve a passar el dia i ho vol conèixer tot, no? Que també aquesta diferència de circulació i de moviment pot donar una sensació molt alta de saturació a les carreteres. D'altra banda, també crec que ens ajudarà a analitzar quina part de vehicles propis com a residents tenim també a l'illa, si aquests estan reduint o estan augmentant, i de quina manera podem fer per aconseguir aquestes passes que s'havien de donar de manera automàtica en la disminució del nombre de vehicles o de circulació també dels propis residents. Una, evidentment, i que està pendent i que és molt, molt important per poder garantir això, almenys entre nuclis urbans, és la concessió del transport públic, que varen fer l'incoació de l'inici de l'expedient a l'últim ple, una concessió que està resultant molt, molt difícil perquè precisa de molts informes europeus que tenim ja a dia d'avui i que esperem que sigui una realitat ja per l'any que ve.
Sobre mobilitat, què creu que s'hauria de fer a la Sabina amb el tema de la manca d'aparcament?
A veure, la Savina és un tema molt complicat perquè la Savina té les dimensions que té. En l'últims anys hem fet un munt de s'han fet un munt de reformes i evidentment si mires d'un any cap a l'altre pot semblar que en un lloc o en un altre s'han llevat aparcaments, però lo cert és que ha crescut el nombre d'aparcaments totals des de que es varen iniciar totes les obres de reforma de la Savina. També amb la obertura de l'edifici d'aparcaments i que allí dins es canviessin una part dels que són de lloguer, vàrem aconseguir tota la zona blava del dic, del front on ara es posa la gent a veure la posta de sol, i evidentment el problema només es pot solucionar amb previsió i amb canvis de comportament de la gent. Tenim un problema al matí, jo estic anant ara a les tardes a la Savina per veure com està la situació, i a la tarda no hi ha cap problema d'aparcament, n'hi ha bastant aparcament. També és cert que amb aquesta situació on millora el poble de la Savina, ara hi ha més comerços, n'hi ha més restaurants, i això implica que si el poble té més moviment, pues també n'hi ha més vehicles, no? I haurem de treballar aquesta part de intentar millorar lo suficient el transport públic perquè la gent es pogués apropar a la Savina en transport públic.
Els veïns suggereixen construir més places d'aparcament, entre altres propostes.
Bueno, crec que a la Savina és bastant complicat. Sí que és cert que dins del pla especial del port de la Savina, els edificis que s'han de fer nous allí han de comptar amb aparcament soterrat, és a dir, no es poden fer noves coses sense aparcament, però lo cert és que hem d'agafar espai a la mar per fer nous aparcaments, i això, evidentment, no... Dins d'una conjuntura on estan parlant de limitació d'entrada de vehicles, el que no és possible és que continuem parlant contínuament de fer més aparcaments, no? El que hem d'aconseguir és moure'ns d'una manera més sostenible. Jo conec gent dins de la Savina que per anar d'una punta a l'altra agafa el cotxe.
Bé, són les 9:38, les 4:38, permeti'ns, presidenta, ja que és l'última que ens concedeix entrevista en aquest càrrec, almenys en els pròxims 2 anys, deixi'm que ens allarguem una miqueta. Quan es pacta, al final es negocia. Arriba un moment en què cal renunciar a aspiracions pròpies. A què va renunciar vostè, G per F, quan va pactar amb el PSOE?
Pues la veritat, de moment no hem renunciat a res. El pacte que vàrem fer d'eleccions, el pacte té uns objectius molt clars, que eren uns objectius que ja duien marcats com a gent per Formentera i amb els que va estar d'acord el Partit Socialista, i que inclouen, bueno, totes aquestes feines de les que estan parlant, amb uns objectius claríssims d'haver d'arreglar el tema de l'habitatge, de la protecció del nostre entorn natural, dels residus, del transport públic, de l'estany d'espès, de continuar treballant en tot el que siguin les millores en temes de benestar i salut, com per exemple la residència de dia, o ara que finalment sembla que podrem disposar l'any que ve de la instal·lació per la hemodiàlisi, i també s'està treballant el projecte per instal·lacions del 061 per tot l'any, que com sabeu també són temes que es reivindiquen des de fa molt de temps, i ara crec que hem arribat a un moment on segurament aquests últims 2 anys de pandèmia ens han fet veure coses a tots. Hi ha hagut canvis molt importants que segurament el que hauran de fer és que haguem de repensar un poc els nostres objectius i a lo millor inclús ficar-nos reptes encara més valents dels que teníem previstos, perquè no preveiem aquest creixement tan brutal, per exemple, en la part marítima, no? I això serà un poc el cavall de batalla.
A veure, abans vostè ha enumerat algunes de les demandes de Formentera dirigides a altres administracions, especialment una, que és el govern balear. N'ha citat algunes, limitar els fondejos a tot el litoral, decret de transport marítim, protecció efectiva del parc natural, reordenació del port, habitatge, podríem dir-ne altres, com l'ampliació de l'IESMARC Ferrer, el servei del 061 tot l'any, el retorn de l'hemodiàlisi... S'ha sentit prou recolzada pels seus socis de l'equip de govern, que en definitiva són del mateix partit que la presidència del govern autonòmic?
Bueno, de moment tot el que hem portat a ple en aquest sentit s'ha votat a favor i són els interessos de Formentera, evidentment. El que ara hem de fer és continuar pressionant amb la mateixa força que s'ha fet fins ara, i jo animaria inclús a la pròpia població, perquè quan Formentera, la seva ciutadania és junta, se n'aconsegueixen sempre coses molt grans. Ja ho va ser el càmping i ho va ser el on sempre, i a lo millor pues ara cal un com sempre per garantir que no es destrossi el nostre litoral. Sempre he dit que les institucions anen molt millor acompanyades per part de la ciutadania, i amb això, en el que respecta a l'àrea de participació ciutadana, que dins de la pandèmia pues s'ha pogut reunir pels temes més importants, però d'altres han quedat pendents. Crec que això aquí haurem de fer moltíssima feina per garantir una participació molt efectiva i amb ganes de fer realitat aquests canvis tan importants per Formentera, perquè Formentera vol decidir per si mateixa i no ser una extensió econòmica d'altres territoris.
Sabem que ara, amb el relleu de la presidència, també hi haurà doncs algun moviment de conselleries. Vostè, a més de la vicepresidència i turisme, assumirà alguna conselleria més?
En principi, no. En principi tinc ordenació, promoció turística i tota la part de l'observatori de dades, que també correspon a les meves àrees. I hi ha una que, de moment, és l'única que es mou, que és l'àrea d'igualtat, que quedava en presidència. Jo la vaig delegar a la Vanessa Parellada, a la que vull agrair tota la feina feta, i ara l'agafarà directament presidència, que crec que la durà ella, Nana Joan, en persona.
De fet, en els pròxims minuts tindrem oportunitat de parlar justament d'un tema de la Conselleria d'Igualtat, perquè el Consell de Formentera està creant un grup motor per fomentar la igualtat amb persones LGTBIQA+, aquí a la nostra illa. Tornem a xerrar sobre la presidència d'Alejandra Ferrer, que s'extingeix doncs aquest divendres. Per cert, el ple, que serà a les 4, 4 i mitja?
El ple és a les 4 i mitja, el primer ple. Són dos plens, realment, un que és el primer, on jo deixo el càrrec, i un segon, que és on Anna Joan pren possessió del càrrec.
El moment més difícil d'aquests 2 anys i 4 mesos de presidència, quin ha estat?
El moment més difícil, pues... Jo el que recordo més emocional, perquè va haver-hi un temps que cada vegada que sentíem, i encara que sento un helicòpter, se'm fa un nus a l'estómac, va ser el moment on es varen portar a un dels nostres veïns cap a Eivissa, a Luci. I varen ser setmanes... molt, molt difícils, molt difícils. Aquestes. I quan, bueno, igual d'emocional va ser quan va tornar, i aquell aplaudiment i bueno, veure, no? que realment tothom estava pendents d'un dels nostres veïns. Per jo aquests van ser a la vegada el moment més difícil i el més agraït, perquè també va ser el primer.
Això de les compareixences en YouTube, així a tomba abierta, no? Amb les preguntes dels ciutadans i tal, això com ho va viure? Qui se li va acudir? Com ho gestionaven, això?
Bueno, varem pensar que en un moment on un mateix, no? Jo mateixa estava asseguda al sofà de casa i la meva filla em va dir: mamà, que diu en Pedro Sánchez que Formentera entra en fase 1. És a dir, dins d'aquest caos informatiu que semblava que canviaves de canal i et deien una altra cosa, vam considerar molt, molt important el poder d'informació de primera mà, que la gent pogués preguntar I, clar, hauríem fet una reunió. La reunió no era possibilitat i vàrem veure de quina manera podíem apropar-nos a la ciutadania, sobretot en aquells primers moments on bueno, un BOE, no? I què posa i com s'adapta això a cadascun dels espais. Bueno, el primer problema que vàrem tenir va ser directament amb la Moncloa, no? Amb aquell moment de si ens podem o no ens podem banyar i si posava o no posava que estava prohibit el bany, no? I que bueno, nosaltres aquí a Formentera vàrem decidir que l'aplicació era que ens podíem banyar. I efectivament...
Després Moncloa us va corregir, però després va tornar a recorregir, no?
Bueno, Moncloa va haver de canviar el BOE bàsicament a les 2 setmanes i prohibir el bany, perquè efectivament no ho havia fet, no? I nosaltres vàrem decidir aplicar el que havia escrit Moncloa.
Què li demanaria ara a la seva successora, Anna Joan?
Què li demanaria? Bueno, li demanaria el que crec que passarà, que és continuar treballant amb equip, que compti amb jo pel que necessiti i, bueno, molta comunicació i diàleg, que és lo necessari per poder continuar amb tots aquests reptes tan importants que tenim per davant.
Es veu presentant-se a la presidència del Consell a les pròximes eleccions?
Uf, això queda encara molt lluny i és un tema molt de partit que suposo que començarem a parlar els pròxims mesos.
Alejandra Ferrer, presidenta del Consell Insular de Formentera. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.